Kroger.
Jo crec que les pauses de publicitat haurien de deixar els micros oberts, perquè estàvem explicant aquí unes coses formidables, com per exemple que al Japó, a més de les Game & Watch, sortien les paral·leles, sí, sí, o les no oficials, en aquest cas fabricades per...
Pues por otras marcas. Salía, por ejemplo, la Nintendo, pues una consola de la marca, digamos, oficial, y otra que tiene permiso para...
Sharp, en aquest cas, ¿no?
Sharp, lo que comentábamos con fuera de micro. Lo de la manía de los microondas. Pero bueno, sí. También.
Per cert, abans de continuar amb la llista de les millors consoles de la història, segons aquesta pàgina web i aquesta votació viva encara del gameschart.com, tenim un comentari de l'Antonio sobre un estudi que ha sortit fa pocs dies d'un doctor japonès.
Sí, bueno, se supone...
molt especial i remarcable en un programa com el Game Over, dedicat als videojocs, que donem tots els prismes de la informació, no?
Exactamente, porque
encara
aquí...
Encara que ens enriguem d'aquests altres prismes.
No, pero es que, vamos a ver, es que aquí se habla de videojuegos y nos gustan, pero ni de lejos los divinizamos ni nada. Si tienen algo malo, pues se reconoce, y si tienen algo bueno, se reconoce más. Vamos a ver, este doctor, un doctor japonés, de cuyo nombre no quiero acordarme, en la Universidad de México, ha hecho un estudio según el cual, bueno, resumiendo, la gente que utilizamos muy a menudo videojuegos y similares, bueno, nos quedamos como vegetales, el cerebro se te estropea, te vuelves antisocial, violento, en fin, como yo más o menos, pero no es verdad. O sea, vamos a ver, el hombre dijo en japonés, según me ha traducido una amiga mía, más o menos textualmente, tira de ese aparato a la pip, etcétera, etcétera, y bueno, no se ha fundamentado en, digamos, por lo que yo sé, no se ha fundamentado demasiado en, joder, científicamente hablando, en los motivos que tiene para no, para criticar, no criticar, etcétera, etcétera.
De fet, això és una cosa bastant cíclica, ¿eh? O sí, sigui, sí. Estudis contra...
No,
contra
es que está lleno de estudios, uh-huh. No te corto más, pero está lleno de estudios que no paran de reiterar que los videojuegos no solo no son malos, sino que potencian los reflejos, la memoria, y bueno, incluso es recomendable para gente que tiene algún tipo de lesión cerebral, para estimular esas partes.
Mm-hmm. Bueno, jo crec que aquí en Xavi té una anècdota, el carnet de conduir em fa l'efecte, no?
Sí, sí, ara estava pensant, no sé si l'anterior programa la vaig explicar o no.
No.
Vaig anar a renovar el carnet de conduir, el certificat mèdic, em van fer la prova aquella típica, t'agafes com dues palanquetes i veus un televisor, veus dos
gràfics, camins.
Sí, un gràfic que con un MSX, eh?
Sí, gràfics, bueno, d'aquells bastant d'aquell any, no? I vas als cotxes que es van movent allà per una carretereta i ho vas movent indistintament amb totes dues mans, no? I el vaig fer molt bé, i el doctor o doctora en aquell cas em va dir, ostres, l'has fet molt bé aquesta prova. Dic, em sembla que deu ser per la pràctica en videojocs. Dic, ah, doncs pot ser això, eh?
Evidentment.
Suposo que sigui.
Evidentment. És que, a més, fins i tot el que jo crec que és molt important és el fet de tenir en compte que jugar a videojocs en si no és dolent. La persona que té tendència a aïllar-se, la persona que té tendència a estar solitària, a tenir problemes, doncs potser sí que pot trobar en els videojocs una mena d'escapada, de poder aïllar-se de la societat.
Videojocs, ho pot trobar a internet, ho pot trobar al cinema, a la telebasura...
Exactament.
És que a qui li gusta fumar i seria fumar mucho, pues ya sabemos lo que le va a tocar.
Clar.
Llavors, el que crec que és molt important, sobretot de cara a pares, de cara a nens que juguen a videojocs, que estan preocupats, és que abans que res es preocupin de veure com és un videojoc, com funciona, no, com hi estan, i fins i tot de jugar amb ells, perquè crec que un videojoc també és una cosa, una de les experiències més riques és el fet de poder compartir, o sigui, el fet de poder jugar a dos, jugar a tres, a més ara que ja, avui comentarem jocs que es pot jugar 4 a l'hora.
I els pares que compren els videojocs a la capseta ja posa si el joc està recomanat per menors de 13 anys,
la ADC, la Federació
Europea, etcètera, això ho posen per algun motiu, no? No, és que venguis un joc gore amb un nen de 8 anys.
Perquè no eres un Mortal Kombat perquè el niño va a flipar i coge a la
abuela. No, pero el Carmageddon, condueix.
No, pero piensa que los videojuegos, o sea, es como todo, ¿no? Si lo tomas, se te va la cabeza jugando mucho, pues seguramente pasará como esto que ha ocurrido hace un par de días en Taiwán, de un hombre que estaba, bueno, pues llevaba dos, se supone que 2 días, es que en un programa he oído dos, otro he oído uno, sin dejar de jugar en un café internet, pero el tío le ha dado un derrame cerebral y se ha quedado más frito que, ¿sabes? Pero bueno, eso es internet. Claro, no, señor, esto es que este caballero no tenía nada mejor que hacer que estarse ahí 48 horas o 24, según digan, y bueno, pues no tenía nada mejor que hacer, y bueno,
l'ha dado. I acabant, aquest és el problema, el fet de que una notícia aïllada surti, doncs fa que totes resumeixin que els videojocs són dolents, no? I...
Claro.
Tot és molt més gran, no?
Probablement una de les coses més tristes que recordo en aquest sentit és quan es va relacionar un noi que fa un any, em sembla, un any una mica més, doncs va agafar una espasa, sí, katana, i no sé què va fer amb la família seva, que no sé de quina zona era, de l'estat espanyol, i va sortir que era, doncs, el Final Fantasy,
sí,
i sortien gràfics del Final Fantasy, gràfics d'ells, que és allò de dia, sí, evidentment.
Que el noi tenia el mateix look, el protagonista del Final Fantasy, sí.
A veure, continuem... Si no se parecien nada, si és que no se parecien nada.
A veure, continuem amb el llistat d'aquest de les millors consoles, més que per l'ordre en el que estan posades, que hem manifestat ja al començament que nosaltres, per la nostra part, hi tindríem alguns dubtes, relacionar una mica o parlar una miqueta sobre quines són aquestes consoles, què fan realment, quines van ser, quines són encara en aquests moments i com veiem una mica el panorama actual. Més o menys això, ràpidament i amb els minuts que ens queden de tertúlia. No? En el 10 teníem la Nintendo Entertainment System, que crec que en aquests...
La Nintendo de tota la vida, aquella del cartutxo que el ficaves al davant, feies crac, cruj, com qui carrega un canó.
Com una caixa de sabates.
Sí. Crac, cruj, quan es gripava, traies el cartutxo, bufaves, com qui toca una harmònica.
Bueno, eso no ha cambiado, con la 64, la Super y tal, lo mismo. Hombre, la verdad es que yo, según sea, no hubiera puesto en el décimo puesto, pero bueno, son lo que habéis dicho, ¿no? Son votaciones, bueno. De todos modos, es una consola que, la verdad, a mí me gustó mucho hasta que tiempo después salió la Super NES, que a mí es una de las máquinas que me ha robado el corazón.
Que recordemos, el eslogan de la Super NES era Super Nintendo, el cerebro de la bestia.
Ah, sí, el cerebro de la bestia, no recordaba de l'eslogan.
No, a mí me hacía la broma mi
Game
padre.
Boy, que... Game Boy era, eres un fenómeno.
Sí, es cierto.
Es un fenómeno.
Hombre, el de NES era Nintendo, los videojuegos más vendidos del mundo. Creo que el más original, con diferencia. Pero vamos, el cerebro de la bestia, me hacía la broma, mi padre me decía, ese sí, el cerebro del más bestia, ¿no? Pero bueno, que...
La NES, quan va sortir, es va posar a la venda al mercat espanyol, crec que va sortir d'una manera molt, molt propera, molt pròxima a la Sega Master System. No van sortir massa temps de diferència, tot i que originàriament sí que eren molt diferents, però a l'estat espanyol van arribar més o menys a la mateixa època. Curiosament, crec que tècnicament era molt millor la Master System que la,
sí,
que la Nintendo Entertainment
System,
però sobretot a nivell gràfic, a nivell de so, i en canvi no va haver-hi color, o sigui, la lluita va ser sense color en absolut,
home,
no?
Por supuesto.
Això va ser culpa del Super Mario, bàsicament, o no?
Home, vamos a ver, hablas de uno de los juegos más adictivos que existen, pero date cuenta de otra cosa, como comentábamos en otros programas, lo que hace bueno una consola son sus juegos, ¿vale? Y en este caso Nintendo tenía, yo creo, que todas las de ganar. O sea, sí, Master System era técnicamente superior, pero la verdad, o sea, aquello de no he visto ningún Battle of Olympus, por ejemplo, en Master System, no sé, o sea, salieron que si las gafas, que si la Master System 1 con la ranura de tarjeta, la Master System 2 con el Alex Kidd en memoria, en fin, una serie de mejoras, ¿no? Que yo no digo que no me lo pasara bien, yo con el Alex Kidd he pasado mucho tiempo y me divertía. Però sincerament jo,
si et comparen no l'Alex Kidd a un costat, que era un joc molt semblant al Super Mario Bros.
No, si és que no.
O el Super Mario a l'altre costat, encara que gràficament probablement l'Alex Kidd era molt millor. Quedarías amb el Super
Mario. En este caso estaban bastante a la par, en el tema gráfico, pero la verdad es que no hay color entre ambos juegos, al menos para mí, de durabilidad, de diversión, o sea, me lo pasé bien con ambos, pero...
I realment, quan tu compraves una consola, encara que veiessis que això passava molt també amb els ordinadors, que era inferior tècnicament, tu la defensaves fins al final, i deies, sí, sí, és cert, no hi ha res a fer, però... Era la teva, va ser la teva consola i continues allà defensada encara.
Aquesta lluita jo crec que es va portar a l'extrem amb la Mega Drive, que és la número 9, i la gran absent d'aquesta llista, que és la Super Nintendo.
Oye, ¿por qué no quitamos la Xbox y ponemos la Super Nintendo?
En el número 5.
O la Master System.
Haurem de començar a votar. Haurem de començar a votar aquesta màquina.
Està a les nostres mans, això.
No, però realment la època aquella de la Super i la Mega Drive fue para mí, yo creo recordar que la época más bonita, ¿no? Del tema del vídeo, en el mundo del videojuego, en el aspecto de que veías que había estaban más o menos niveladas, que la una, pues, mejor el gráfico. Luego llegaba la propaganda de Sega. Sí, sí, pero la vuestra va a 3,5 MHz y la nuestra va a 7. En fin, tonterías, porque ambas cogías cartucho, encendías y ¡ping! Salía, ¿no? O sea, que veías que, bueno, eso... en cierto modo. Sí, sí. Pero vamos, que fue una época que, bueno, que si Mega Drive venga a meterle refritos a Sega, a la Mega Drive, con el Mega CD, Shinobi, el esto, lo otro, o sea, quisieron llevar un soporte que lo único que hizo fue ampliar espacio para grabar juego, pero no así capacidad técnica de la consola como pretendía Sega con el 32X. Mm-hmm.
Creieu que els jocs en aquests moments s'han tornat potser una mica més adults del que eren en aquella època, a nivell del públic que els consumeix, perquè la gent que els consumia aleshores encara ara ho està fent, i per tant les consoles, la Xbox, la PlayStation 2, estan també treballant molt més per un públic adult i per tant s'ha ampliat molt més el ventall, o sigui, no és només el que aleshores podíem trobar com dirigir a un públic mitjanament jove, no?
Jo sé, vols que et digui una cosa, el salt que hi ha hagut dels 64 bits de la PlayStation i de la Nintendo, per exemple, el salt que hi ha hagut a la PS2 i a la GameCube i a la Xbox, no és tan bèstia, no l'he trobat tan bèstia com el que hi va haver aquelles altres, les de 64, respecte a les de 32. Jo no l'he trobat tan bèstia.
Claro, és que...
Jo el primer dia que vaig veure una PS2 o vaig veure una GameCube, vaig dir, és això, ja està, no fa
tanto
res més.
Gusto, no?
Sí, sí.
No, és que...
a la PS2 veig, hòstia, veig l'Uber Rally 3, per exemple, bueno, sí, és un cotxe de rally, però continues esperant-te, no?, que el CD carregui, no?, per exemple. No hi trobo una gran millora, i els jocs, doncs, crec que s'han...
I els polígons són polígons,
són polígons
igual, eh?
Sí, però és que no... S'han tancat una mica, no?, continua a haver jocs de rally, continua a haver jocs de no sé què... No trobo
és
allò.
És que no s'han generat nuevos apenas. Vamos a ver, estamos hablando de que el cambio de la NES, la Super NES, por ejemplo, a una Saturn, una Play, ahí fue más que notable porque pasabas de ver, por ejemplo, un Mortal Kombat pegándote tortazos con Scorpion y Sub-Zero a, bueno, pues ver un Virtua Fighter que decías, pero bueno, ¿qué es esto? ¿No? O sea, parece que estén tallos en madera, pero caramba, cómo se mueven.
Sí, sí, sí.
¿Vale?
Sí.
Entonces, claro, decías, aquí está cambiando y algo, y era obvio, era patente.
Sí, sí, yo recuerdo el primer día que vaig engegar la 64, que venim al Super Mario 64, l'engego, sí. Pum, i veig tot aquell decorat amb 3D que es mou,
claro,
i el Mario, uau,
la música, claro,
i surt allà, hola, clar.
I la música digital, o sea, está muy chulo. Lo que pasa es que luego han ido pues simplemente puliendo la técnica gráfica. O sea, la tècnica sonora jo no la veo tan pulida,
bueno,
no?
Fan Dolby Surrounds i coses
sí, per l'estil. Sí, però vamos a ver, no todo el mundo tiene Dolby Surrounds sí, en casa.
El que potser és que hem arribat a un límit que fa falta potser un canvi...
Quin és el pas següent, però? Quin és?
Potser...
Bé, les gafes que querías...
Sí, la realitat virtual.
Sí, sí, la virtual.
Sensacions que et donen, no sé, des d'olors, des de potser... sensacions de força, no sé exactament què és, però potser...
Oye, olores no, porque como te metas en un Real Tournament andamos liado. Lo que pasa es que piensa que yo, tal y como lo veo, lo único que hacen es mejorar gráficos, sí. CPUs, escalados, no sé qué, no sé cuánto. Sí, vale, ya sabemos...
La idea del joc en sí...
Claro, es que a mí me pones ahora una Xbox y el Halo y... Bueno, se me escapa la risa. Una GameCube y algún juego y... Y seguramente me voy a poner a probarlo y tal, está claro. Pero tú ahí me dices, ¿con qué me divierto? Y me pongo con el sapo, en Super Mario World, por ejemplo, y es que me puedo quedar ahí, bueno, peor que el de Taiwán.
Vaja, et puc dir una cosa, aquests dies l'Albert, el Jordi i jo estem fent una competició entre nosaltres a veure qui fa més punts, el Babel, amb l'emulador, amb el Mame, no?
Val a dir que vaig guanyant amb 170.000 punts.
Sí, sí, jo vaig fer 190 i pico, però no tinc mostres perquè no sabia com fer l'screenshot, no sabia com fer la foto.
Però que també sàpiga l'Antoni que no l'hem avisat perquè arrasaria i
sí, no, és una cosa privada
no creas jo no sé. Game
over. I deixem de banda ja la llista amb aquests jocs que han portat tanta polèmica amb les consoles, amb les màquines de jugar més importants de la història a nivell domèstic. I parlem d'un tema que havíem dit que parlaríem al començament, però com que ens hem ja enfrescat directament perquè la llista ha portat la polèmica, no l'hem començat tractant, que és el tema del reportatge d'avui del game clàssic que era Atari, no? Atari en genèric. Que Atari és, com dir, molt, no? Com l'altre dia vam dir Taito, fins i tot molt més. No?
Bé, és que Atari és... Mucho Atari. Por ejemplo, ¿qué te quieres referir más bien a videojuegos, los ordenadores que sacaron?
És el que volia dir, o sigui, ordenadors, videojocs, sí. Consoles.
Veure, que sacaron els ordenadors Atari... La prova està que aquest any al Sonar es veia gent d'aquests així una mica trendis, amb aquest posat així una mica l'àmbit modern, que no sé, sí. Amb samarretes Atari, no?
L'Albert Murillo en té una.
L'Albert Murillo en té una. N'ha aconseguit una.
No em considero una persona trendy.
Come cocos.
Per cert, quan et va costar? Te la vas comprar en eBay, no?
Sí, sí, a 2000 i pico. No
a través d'eBay et vas comprar, però és original, no aquestes que venen ara d'Atari, que estan estampades ara.
És
Atari de la gran època.
Amb patronatge antic, diguéssim. Sí, sí, m'he tallat.
Jo, la verdad, a mí, yo tenía mi Atari y me lo pasaba muy bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, los ordenadores, que salió el primer Atari paralelamente a la Amiga 500, que intentó, bueno, intentaron una temporada competir uno con el otro, pero rápidamente se vio que el Amiga estaba más bien enfocado a un público que jugaba más, y el Atari pues se fue un poquito especializando en sonido, cuyo chip de sonido, la verdad, era, no sé si era un Yamaha.
No sé exactament, però sé que hi ha molts músics que encara utilitzen.
Es que Atari también hace instrumentos musicales. Entonces, claro, supongo que tenían bastante más camino recorrido. Sin embargo, bueno, a mi gana de poder decir que sonara mal.
A mi em tenen al·lucinat aquestes marques que fan tantes coses. O sigui, dius Yamaha, no? I veus un piano, una moto, un no sé què, no? Dius, Atari, no? I veus un no sé què, un ordinador, una consola, programa en videojoc, no? Sharp. L'altre, no sé què, microones, et fan
una que igual no te suena...
Què és això? No?
Una que igual no te suena mucho, Sony.
Exacte, per Sony, no? Sony. Dius, quan Sony va treure la PlayStation, ara ja ens tornem a desviar, però quan Sony va treure la PlayStation, qui li donava a Sony el fet de dir, doncs, aquesta gent s'imposaran realment, i en canvi s'han imposat. Van comprar un segell musical, Sony Music, en aquest moment és el líder arreu del món. Sony Music és cinema, és que tot...
Colombia.
Bueno, pues ya está, son soportes de sonido patentados. Te vuelvo a meter al tema.
Sí, sí, tornem-hi.
Resulta que Sony se comentó una temporada que quería comprar Atari. Y nadie sabe, se atenderá unos 10, 11 en el... 89, así, o sea, 12, 13 años.
Sí, és el que dèiem al final del reportatge, que tothom se la rifa aquesta...
I ara esta Sega revoltosa... No, perdón, Microsoft... No, Microsoft está revoltosa y quiere comprar Sega. Y se ha querido hasta incluso se ha metido a comprar Squaresoft. O sea, esto tiene referencias en una maravillosa web que se llama onlyplanet.com.
Amillatina, onlyplanet, amillatina.
Exactamente. Y en otra que se llama elotrolado.net. O sea, en ambas ara hi ha una reseña de la noticia.
És curiosa aquesta època que comentaves abans de l'Atari i l'Amiga, no? Era allò de dir, els models eren, hi havia els de la revista, sempre et separaven, els 8 bits, allò doncs que veies aquells gràfics, aquelles coses, l'Amstrad CPC, l'Spectrum, el no sé què, llavors deien o bé Atari o bé Amiga, no? Els dos grans ordinadors d'aquella època.
Lo que a mí me fastidiaba, porque yo tenía Amiga y los juegos eran más baratos de Atari, caramba,
Probablement no eren millors. Podríem
más
destacar...
baratos, pero gráficamente eran muy similares, pero según las versiones.
D'Atari hem parlat de la consola Lynx, però Atari també va fer altres coses bastant interessants en el món de les màquines de jugar, no?
Bé, ya desde los primeros tiempos con su primer videojuego de la historia, con la Atari desde la 2600 hasta, bueno, tira de millas, ¿no? O sea, es increíble que una empresa haya crecido tantísimo creando un juego que sencillamente eran dos palitos arreándole castañazos a un cuadrado.
Una pilota que era cuadrada.
Que era cuadrada.
Exactamente. No había, o sea, subió e incluso a día de hoy todavía hay versiones.
Hem deixat caure la llagrimeta amb el Pong i ara sí que és moment des del primer videojoc de la història anar cap a l'actualitat del Game Now. Gràcies a tots els Game Masters que avui han estat aquí a la tertúlia i passem ràpidament a l'actualitat del món dels videojocs a Ona Catalana.
Game Now.
Comencem, per tant, el Game Now. Avui parlarem del nou joc d'Indiana Jones per PlayStation 2, del nou joc de James Bond per a GameCube, del Hunter the Reckoning per a Xbox, del Disciples 2 Dark Prophecy per a PC i de la versió del Doom per a Game Boy Advance. PlayStation 2. Indiana Jones tornarà a les consoles, més concretament a la PlayStation 2 de la mà de LucasArts. Abans de posar-nos nerviosos, cal dir que com a mínim fins al novembre el joc no sortirà a la venda. De totes maneres, ja en sabem unes quantes coses. Han passat molts anys des que LucasArts va realitzar petites meravelles amb els primers jocs que tenien a Indiana Jones com a protagonista. Des de l'arcade de la pel·lícula Indiana Jones i el Temple Maleït fins a l'aventura gràfica Indiana Jones and the Fate of Atlantis, la factoria digital de George Lucas ha sabut donar un toc especial a un dels seus herois més valorats. El joc es titularà Indiana Jones i la tomba de l'emperador i situa la seva acció a l'extrem orient abans de la Segona Guerra Mundial. L'arqueòleg més carismàtic de la història del cinema busca una perla negra anomenada el cor del drac, que té l'estrany poder de controlar el pensament dels éssers humans. Com sempre, diversos enemics barraran el pas d'Indiana Jones, en aquest cas el nazi Albrecht von Beck i la misteriosa organització anomenada Tríada del Drac Negre. LucasArts ha promès que el joc tindrà totes les dosis d'acció i d'humor que requereix un títol amb Indiana Jones com a protagonista i s'han afanyat a assegurar que, encara que ho sembli, el joc no tindrà res a veure amb les aventures de Lara Croft a Tomb Raider. Els arguments per defensar aquesta posició és que, a diferència de Lara, Indy Jones no només no utilitza únicament armes per lluitar, sinó que també recorre els seus punys per salvar la situació. També es pot utilitzar el famosíssim fuet i agafar diversos objectes de l'escenari per utilitzar-los contra els enemics amb unes diferències tan grans, Tot indica i tot fa pensar que serà un joc més aviat de l'estil de Tomb Raider. Només ens queda esperar, jutjarem quan al novembre tinguem a les nostres mans l'Indiana Jones i la tomba de l'emperador, de moment només per a PlayStation 2. GameCube.
Una notícia molt curteta, en aquest cas, la revista online MediStation.com ha fet públic que el gegant dels videojocs electrònics Arts ha anunciat que ha arribat a un acord amb Pierce Brosnan amb l'objectiu que la seva imatge aparegui al nou títol de la sèrie James Bond 007, Nightfire, que s'estrenarà el mateix mes que la pròxima pel·lícula de 007, Die Another Day. El joc està sent desenvolupat per GameCube i per la resta de plataformes inclourà 10 exòtics paisatges de tot el món, tot això en un entorn 3D, és clar. Les versions de consola estaran fetes per Eurocom i la DPC per Gearbox Software i el seu llançament tindrà lloc a finals d'aquest any. Xbox.
Hunter the Reckoning és una de les grans apostes d'aquesta temporada per a la Xbox de Microsoft. Segons els seus creadors, està inspirat en l'estil de joc de Gauntlet i de l'Smash TV, però té l'ambientació del Resident Evil. Hunter és un joc d'acció que trasllada a través del món dels caçadors de vampirs i de les ànimes perdudes pel camí del mal. De fet, un dels protagonistes és un musculós i atractiu capellà catòlic, amb moltes armes i mala bava per carregar-se dels monstres demoníacs. L'acció se centra en una petita ciutat penitenciària que ha estat envaïda per éssers poc desitjables. Els diversos nivells es fan descobrir a través de la presó, l'estació de trens abandonada o un camp de jocs, entre d'altres. Cadascun dels personatges que podem escollir compta amb una gran varietat de possibles atacs animats diferents entre si. El moviment dels caçadors que guiem a través de l'aventura és totalment en tres dimensions i podem córrer en una direcció mentre ataquem en una altra completament diferent. El control del protagonista és en el punt de vista de tercera persona perquè tothom se'n faci la idea a l'estil Tomb Raider. Durant el joc s'hauran de desenvolupar diverses missions com protegir innocents, rescatar persones atrapades o destruir els éssers del mal. Cada nivell, per tant, té un desenvolupament d'acció completament diferent a l'anterior. Hunter permet jugar amb 4 jugadors amb cooperació, amb la qual cosa les partides augmenten en dificultat i emoció. Al mètode de cooperació, els jugadors poden interactuar i curar-se mútuament les ferides entre si. Hunter ha estat desenvolupat per Interplay i el distribueix Vincent Interactive, un joc 100% recomanable per a majors de 18 anys, acció i terror en estat pur, en un joc exclusiu per tots els usuaris de Xbox. PC.
Axel Drive i Strategic First han presentat la segona edició del joc Disciples. Amb el subtítol Dark Prophecy, el Disciples 2 torna millorat en molts aspectes. Disciples 2 Dark Prophecy retorna al regne màgic de les Terres Sagrades on es desenvolupava la primera part. 4 races formades per l'Imperi, els clans de les muntanyes, les legions dels condemnats i les hordes de morts vivents continuen la batalla pel destí dels seus déus. Com els seus antecessors, Disciples 2 és un joc de rol i estratègia per torns que recull la batalla de 4 races pel control d'un territori. Només de començar el joc s'ha d'escollir quina de les 4 races vols guiar i una vegada triada s'ha de seleccionar un líder que dirigirà les tropes en les batalles i que disposarà d'unes habilitats úniques. Una vegada creats els exèrcits es poden escollir missions per un jugador o multimissions fins a 4 jugadors. A diferència de la primera part Disciples, Dark Prophecy inclou un sistema d'esdeveniments que afectarà la teva població depenent del que es fa en cada acció.
El joc compta amb una resolució millorada de 800x600 a 16 bits, amb un art gràfic extraordinàriament cuidat. A més, Dissipals 2 permet jugar a diverses persones alhora des d'un mateix ordinador a través d'internet o amb una xarxa local. Els fans de rol i l'estratègia tenen un bon joc per crear i destruir imperis i civilitzacions. Game Boy Advance.
Un dels clàssics entre els jocs d'acció en tres dimensions ha arribat a la Game Boy Advance. El Doom de ID Software ja es pot disfrutar en la petita gran màquina de Nintendo. La primera vegada que molta gent va experimentar realment els jocs d'acció en tres dimensions va ser amb un joc que es titulava Wolfenstein 3D i creat per ID Software. Després d'un parell de seqüeles de gran èxit va arribar una autèntica revolució amb un motor gràfic completament renovat. ID Software va presentar el Doom, un joc en el que es controla un personatge forçut a l'estil Schwarzenegger per tota una sèrie de complexos industrials encarregat de destruir a tots els soldats enemics que se'ns posin davant per desactivar la creació d'una perillosa arma nuclear. El Doom, que molta gent va jugar a l'ordinador, es pot portar ara a la butxaca amb una qualitat fins i tot millorada. L'única cosa complicada és adaptar la gran quantitat de tecles als limitats botons de la Game Boy Advance. De totes maneres, una vegada preses les combinacions, el joc agafa tota la seva força. Tant si sou usuaris que vau disfrutar del joc d'ordinador, del de consola, com si no coneixeu el Doom de Game Boy Advance, és una gran i una bona versió. Per hores de joc i per qualitat és, sense cap mena de dubte, un nou encert d'ID Software i de Nintendo. Game Over. I agafem ja la recta final del programa d'avui. Com sempre, acabem amb una mirada als videojocs a la xarxa. Avui amb un reportatge que ens han preparat realment especial. Són els jocs nostrats.
Normalment parlem de jocs que tenen noms en anglès, no sé, d'aquells antics, no? L'Scramble, Pac-Man, Space Invaders, ara parlàvem del Doom... Però què me'n dieu dels jocs en català? A internet trobareu uns 5.000 llocs destinats als jocs i que ens parlen en la nostra llengua. Hi trobem, per exemple, la pàgina del Club dels Jocs en Línia de Catalunya, amb vincles a llocs on es juguen els principals jocs en línia i partides directes des del mateix lloc. Un lloc d'un grup de mestres de les comarques de l'Alacantí i el Baix Vinalopó que s'han proposat reflexionar sobre l'ús de les noves tecnologies com a eina didàctica als centres i elaborar materials i intercanviar coneixements sobre diversos programes informàtics. Aquests han fet uns jocs de paraules, mots encreuats, sopes de lletres, etc. Tot molt didàctic. Hem trobat també la pàgina personal d'un tal Víctor, amb jocs d'arcade, solitaris, de rol, d'enginy i amb vincles cap a altres pàgines. Hem trobat pàgines també amb jocs en Java, com La Canoa, Asteroids, Cliffy i d'altres, en diverses pàgines casolanes i fetes a mà en què es veu potser més bona voluntat que no pas traça. I finalment dues pàgines que jo recomano perquè m'agraden a mi, que hi ha una mica de prevaricació, diguéssim. Una és verbalia.com, lloc promogut per l'escriptor Mario Serra i el periodista i escriptor Carles Capdevila. És l'espai internet dedicat especialment als jocs, però de paraules, tant en català com en castellà com en italià. Una pàgina altament recomanable si en comptes de matar éssers alienígenes i que també està bé, doncs si dius, escolta, m'agradaria saber com és un palíndrom, no? Per exemple, un oxímoron. I aquí ho aprendràs. I ja, finalment, el lloc s'està convertint en una adreça de culte pel que fa als videojocs, i en català, a més, és el programa, és la pàgina del programa de televisió de TV3 o del K3, 3XL.net. La pàgina, doncs, així mateix, www.3XL.net. Recordeu que tots els vincles els trobareu a la pàgina d'Ona Catalana, a la secció Game Over.
I com sempre, internet posa el punt i final al programa. Fins aquí el Game Over d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre aquest programa a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip que ha fet possible el programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Selles, amb la col·laboració d'Antonio Hortal, Montse Llussà i Maria Fitó. Fins ben aviat.